doctor en Biologia, professor investigador de la secció de Genètica Biomèdica Evolutiva i del Desenvolupament de la Universitat de Barcelona. Què tal, David? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
En parlem durant tota la setmana. Ara també ho comentàvem amb aquestes dades, amb aquesta imatge de quan anem a la farmàcia aquests últims dies i veiem aquestes cues de nens acompanyats dels seus pares fent-se les proves perquè segurament s'han infectat també a classe. Aquesta situació actual suposo que tindrà conseqüències per l'aprenentatge dels nens i de les nenes, perquè clar, és que ara hem arribat a un pic també a les aules, però portem 2 anys, no?
Sí, 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 i que té conseqüències segur. Ja comença a tenir, a haver-hi treballs interessants que indiquen alguns canvis en la manera com aprenen determinades coses. El que no tenim clar és fins on arribarà, si això es mantindrà, o si després, quan acabi, perquè tots esperem que acabarà aviat, es tornarà a reconduir. Però que s'estan produint alguns canvis, segur.
Mm-hmm. Suposo també, posem molt el focus amb els nens, però els professors ho estan patint més que mai, estan amb quadre algunes escoles amb moltes baixes. El repte també és motivar... El repte dels professors és motivar els nens a classe, no? Malgrat aquests impediments, el tocar-se menys, la mascareta...
Aquest és un dels reptes, i moltes vegades perquè ja arriben, a veure, no desmotivats, però aquesta sensació de, no sé si demà podré anar a l'escola o no, clar, és una sensació que és desagradable. Ja ens passa als adults, quan a vegades no sabem si l'endemà farem el treball presencial o en línia, o si ens haurem d'estar uns dies a casa per ser contacte d'un positiu, doncs amb els infants passa exactament igual, i agreujat perquè ells viuen molt a través de com ho estan vivint, de com ho estem vivint els seus pares. Vull dir, una família que ho visqui amb una certa angoixa, amb preocupació, legítims, ja moltes vegades, perquè hi ha gent que s'està posant malalta, però que ho visquin d'una manera molt, molt, molt tancada i molt acusada, això traspassa cap als fills. I els infants no han de viure amb angoixa. Han de ser prudents, però han de jugar, han de córrer, han de ser feliços, han de riure. No els hi podem treure el somriure.
El que passa és que a vegades entra en contradicció, no?, aquest passar-s'ho bé, aquest córrer, aquest tocar-se, amb les imposicions i amb les restriccions que tenim, no?
Aquest és un dels problemes. Un dels problemes és que s'ha limitat molt la seva socialització. Els infants han de socialitzar amb els seus iguals, amb els altres infants, s'han de poder tocar, han de poder remenar-se allò, posar-se un sobre l'altre, no?, a jugar al pati. I fer-ho sense la mascareta és l'ideal. Clar, tots sabem que, segons quines circumstàncies, quan hi ha un pic d'aquest, la mascareta és important. Però el fet de no veure's la cara els uns als altres limita molt el contacte. El contacte no és només físic, és també un contacte visual, i a través de l'expressió de la cara comuniquem el nostre estat d'ànim, les nostres emocions, comuniquem moltes coses que amb la mascareta queden reduïdes a un 50% o menys.
Mm-hmm. Hem parlat molt de la salut mental amb els adults. També tindrà conseqüències la salut mental dels més petits, no?, tot això?
Segur, en té. Amb els més petits no hi ha encara massa treballs, però sí amb els preadolescents i adolescents hi ha hagut un increment importantíssim i preocupant d'angoixa, de depressió, d'estrès, de tristesa generalitzada. I amb els infants també no es nota tant perquè depèn molt també de com ho visquin a casa. Però també comença a haver-hi una mica d'aquesta sensació com de manca de motivació, que tu deies al començament, no? Ho viuen més potser d'aquesta manera, però és degut a aquesta manca de contacte i a la incertesa.
I l'apatia i l'avorriment, no?, de que al principi la pandèmia era una cosa nova, fins i tot estimulant, no?, perquè era una cosa desconeguda, però clar, de novetat ja no en té res i és esgotador per tots, imagina't pels nens, no?
Sí, 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 perquè a més tampoc moltes vegades no acaben d'entendre per què fa un temps podien fer activitats a la tarda i ara, bueno, sembla que es tornen a obrir, però es van obrint i tancant, les tenen molt més restringides que abans. Els adults ho podem entendre, igualment ens fastigueja, però ho podem entendre racionalment, però els infants, segons a quina edat, els costa molt més perquè el seu cervell no està prou madur com per entendre doncs, aquests canvis.
Segurament molts pares i molts professors també es pregunten aquests últims mesos o aquestes últimes setmanes en què el pic ha estat tan gran, no? Què poden fer perquè nens i nenes intentar minimitzar els efectes de la pandèmia en el seu dia a dia. Una de les coses que apuntava el David Bueno és l'actitud, no? Que el nen els que veuen a casa, si veuen els pares angoixats, doncs segurament aquesta angoixa també se'ls traslladaran ells a classe.
Sí, jo crec que el més important és donar-los un recolzament emocional. També entre els adults, també entre nosaltres, però amb els infants més, perquè són més vulnerables. És fer que se sentin còmodes, que se sentin a gust. Això no vol dir que hagin de ser sempre feliços i sempre estar rient. Han de tenir reptes, han de tenir estímuls, han de tenir motivacions, però s'han de sentir prou confiats amb el seu entorn. Si els adults no mostrem una confiança entre nosaltres i amb ells, aquesta desconfiança que els podem generar és un dels elements més perniciosos, i aquest sí que se sap que després costa de corregir-ho de cara al futur i té conseqüències de cara al futur.
I als professors quin missatge enviaries, David?
No, exactament el mateix. Jo els diria, potser no quedarà gaire bé el que diria ara, però que no cal perquè ens preocupem gaire dels currículums, el que no aprenguin ara ja m'aprendran l'any vinent o el següent, i que ens preocupem sobretot molt d'aquest estat emocional, de compartir amb ells, que ells puguin compartir com se senten i de generar dinàmiques dins de l'aula de joc perquè mantinguin aquest contacte entre ells, afavorir el contacte.
Creus que d'aquí uns anys, quan ens mirem això que ha passat des de la perspectiva, des d'una perspectiva més històrica, parlarem de la generació pandèmica, també, de escolarment, per aquests 2-3 anys que passaran també amb aquestes restriccions, o a nivell curricular no tindrà tanta conseqüència, a nivell d'aprenentatge també, o segons amb quina franja d'edat t'hagi enganxat, perquè és diferent si t'agafa amb 16 anys que amb 5, no?
Sí, jo penso que depèn molt això de la franja d'edat. Jo espero que no n'haguem de parlar gaire, d'una generació pandèmica. Jo crec que els infants, els més petits, a nivell curricular no els afectarà de res, perquè no aprenguin ara, ho aprendran més endavant. A nivell emocional s'haurà de veure, però és que no tenim gaires experiències o no en tenim cap, els registres científics de què pot passar. No ha passat mai a la història que hi hagi registres científics fiables. On sí que els que sí que jo penso que els està alterant molt més, sobretot són els adolescents. Els anys que més han de socialitzar, els anys de la primera parella, del primer petó, molts ho han endarrerit, per més enllà del que la pròpia maduració els estava portant a fer. I aquests anys no es poden recuperar.
Que fort, eh? Això que dius, és que és veritat. És a dir, la pandèmia ens ha robat el primer petó, segurament, perquè clar, és que és una cosa que et prohibeixen d'entrada, no? O et prohibeixen, ja m'entens el que et vull dir,
Sí, sí.
Però...
O fas amb un sentiment com de culpa, el que hauria de ser una emoció extremadament agradable i positiva, potser alguns ho han viscut amb un sentiment gairebé com de culpa, d'estic fent una cosa que no hauria de fer perquè hi ha una sèrie de circumstàncies, no?
Mm-hmm. Sé que el David Bueno està escrivint El cervell de l'adolescent, és un llibre que sortirà ben aviat, en parlarem amb calma un dia a l'estudi amb el David Bueno al suplement. Precisament entenc que aniràs una mica per aquí, també.
Sí, 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 és un dels temes. De fet, una de les conclusions del llibre, que per cert surt el 3 de febrer ja, una de les conclusions és que els adolescents és sobretot estímul, recolzament i exemple. És el millor camí perquè puguin sortir endavant d'aquesta situació i de qualsevol situació de la seva vida.
Doctor en Biologia, el David Bueno, professor investigador de la secció de Genètica Biomèdica Evolutiva i del Desenvolupament a la Universitat de Barcelona. T'espero un dia a l'estudi i en parlem amb calma de tot plegat. Una abraçada.